Procurar el bé de les criatures requereix sacrificis, m'havien dit. Per això, per evitar que tinguessin mals exemples, vaig decidir educar-les a casa. Per assegurar-me que ningú les molestés, vaig tancar-les al subterrani. Com que podien veure al carrer, els hi vaig arrencar els ulls. Per impedir que manipulessin coses perilloses pels infants, els vaig tallar les mans. Per mantenir-les quietes i vigilades, els hi vaig amputar les cames. I per menjar, no els hi agradaven els àpats equilibrats que preparava, així que els hi vaig cremar la llengua perquè no notessin el gust.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Des de mitjans d'octubre, que va arribar al Festival de Sitges, fins ara no hem parat. De festival en festival, de sala en sala, veient les millors seleccions de cinema de terror del moment. L'últim d'aquesta tardor ha estat el Festival de Molins, que ha arribat a la 38a edició amb una programació molt àmplia de 10 dies, amb la projecció de pel·lícules més actuals del gènere, però també de retrospectives i actes paral·lels. El programa d'avui el dedicarem pràcticament sencer a fer-vos una crònica d'aquest certamen, repassant alguns dels títols més destacats que s'hi han pogut veure. Ho farem de la mà de Marc Mosquera, Carlos Climent i Lídia Sánchez Collado. També us farem una altra crònica, la de les 24 hores de Jocs de Taula de Sabadell, que la setmana passada van tornar després d'un any sabàtic i ho han fet amb molta més força. En parlarem amb un dels seus organitzadors. És el que donarà de si l'onzè quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Les 24 hores de Jocs de Taula han tornat aquest cap de setmana passat, després d'un any sabàtic per qüestions organitzatives, i sembla que ho han fet amb molta força. Alfons, tu que hi vas ser, quines són les sensacions que has tingut d'aquesta nova edició?
Molt bones. Ho detallo una mica més?
I tant.
Vale, gràcies. Doncs la veritat és que hi havia certa por perquè al cap d'haver passat un any en blanc no sabien si hi hauria una bona resposta o no de la gent i dels habituals.
Clar, perquè també podia ser que no se n'assabentessin, no? Que tornaven.
I és cert pel que sembla que alguns no se'n van assabentar, o sigui que... Però tot i així hi havia maletes plenes de jocs de taula, de gent que allà va agafar la seva taula des del principi.
Maletes.
No,
maletes.
Maletes. Parlem de maletes.
De
grosses.
Viatge.
Sí, de viatge.
D'aquestes grans, eh?
Sí. D'aquelles amb rodetes i rodats. I rodats.
O sigui, estàs un any sense poder anar a aquest esdeveniment i quan tornes dius, jo vull con todo. Amb la nevareta, la taula, tots els jocs
clar,
que tinguis a casa.
Ha passat un any sencer que han sortit jocs de taula i vas acumulant.
I no hi has pogut jugar en un esdeveniment d'aquest tipus.
Clar.
O sigui, que allà al migdia estava quasi tot ple.
Al migdia tot ple.
Sí, allà és difícil trobar taula, barallar-se, allò d'empenya la gent... Ve la Brimo... Bueno, no tant.
No va fer falta, no?
No va fer
Estàvem
falta.
Concentrats en altres coses.
No, crec que va ser un nivell de gent bastant equilibrat i bastant just. No es veia massa aglomerat, però es veia ple, totalment ple.
O sigui, bon balanç de xifres, no sembla?
Ah, exacte, sí.
El tema jocs de taula, quan fèiem la prèvia parlàvem, no?, que hi havia possibilitat de jugar rol també, però que es recomanava jocs de taula. La gent va seguir més o menys això? Vas veure grans desplegaments també, aquells típics jocs de taula que ocupen quatre taules i fan quatre pisos d'alçada o no?
No hi havia tants desplegaments grans, n'hi havia algun, com per exemple la Torre de Daus o... Bueno, el Snafu també tenia l'Oceo. Però, per exemple, si entrem directament a parlar amb la Torre d'Aus, que era un dels col·laboradors, tenia les seves diverses taules muntades, amb Warhammer i tot això, i jo vaig poder participar en una partida de la Segona Guerra Mundial, per variar. És el que es diu, a la Torre d'Aus no es juga res que no em deixi un pam, com a mínim. Doncs vam parlar amb el Xavier Maroto, que és el president de la Torre d'Aus.
Com a club de Torre d'Aus intentem sempre col·laborar amb totes les organitzacions de la ciutat, de Sabadell, i bueno, hem intentat fer un cop de mà en tot el que hem pogut amb l'organització, perquè és un esdeveniment important, ve molta gent i bueno, sempre és maco de col·laborar amb tothom. Bueno, hem intentat fer també unes demostracions de jocs més de miniatures, que és el que més fem al club, sobretot, per exemple, a Warhammer, Age of Sigmar, hem fet alguns partides de Blood Bowl i bueno, a la tarda també hem fet una partida gran del Memoir 44.
Han tingut bona rebuda entre els assistents?
Sí, bueno, majoritàriament hem jugat a la gent del club, però bueno, sí que algú de fora bueno, sempre es para a mirar o a preguntar i bueno, sempre hi ha gent interessada perquè al final el món friqui sempre ens agrada a tothom.
I vosaltres, com a usuaris d'aquestes coses, com veieu les 24 hores? Els veieu el futur encara?
Sí, bé, com cada any, sempre crec que és un esdeveniment que la gent s'ho fixa al calendari i que està molt bé per cada any doncs, anar coneixent gent i, bueno, sobretot això, col·laborar també entre tots i anar a conèixer, que entre tots sempre farem, bueno, esdeveniments més grans, més potents i alhora més divertits per tothom.
També has poder parlar amb altra gent, no, Alfons?
Sí, les NAFO, els que juguen amb tot el que sigui cartronets. Vam parlar per Sexes Exactes amb l'Òscar.
Nosaltres, com a SNAFU, hem vingut a col·laborar de tres maneres diferents. En principi, com a SNAFU Club, un club de wargames, hem vingut a bueno, doncs jugar a un wargame per relleus. Diferents socis del club s'han anat rotant per fer una partida. O sigui, ja sé que tota la resta de la gent ha vingut a jugar molts jocs durant 24 hores. Nosaltres hem vingut molta gent a jugar un sol joc durant les 24 hores, és la nostra vida. I després, com a botiga, hem patrocinat els premis dels sortejos i, a més, hem prestat la nostra ludoteca a la ludoteca de l'evento.
Com està tenint rebuda la vostra associació i les partides que feu?
Doncs la nostra partida, bueno, la gent ens mira raro, però amb això estem molt acostumats, sempre la gent ens mira raro. Bé, la gent, bueno, suposo que veu una cosa estranya amb uns cartronets petits, amb una estètica completament diferent de la resta de jocs, i tenim de tot, des de gent que mostra sorpresa, a gent que diu, ah, això és com això del risc.
A part dels vostres jocs, també jugueu a altres?
A veure, en principi, haig de dir que sí. Tots pequem i a vegades juguem algun Eurogame, bueno, el que diem jocs per nens.
Estic esperant, al fons, de quina manera catalogues la foguera.
Hòstia.
Uf.
Bueno, ara l'Òscar acaba de dir que són jocs per nens. O sigui, de tampoc ho qualificaria així, però són els jocs més assequibles per tot el públic, diguem-ho així. Perquè així vam parlar amb el Josep de la foguera, que ens va parlar una miqueta de què anava la cosa.
Que les 24 hores estem col·laborant amb els nostres companys del Refugio del Sàtiro a ajudar una mica el tema logístic de muntar, de portar algun torneig i també cedint una mica de part de ludoteca.
Hi ha algun joc que destaqui més que els altres?
Bueno, la veritat és que no hi ha cap joc que destaqui més que els altres. També és veritat que tots tenim els nostres jocs preferits. El nostre club, per exemple, els agrada molt el Seven Wonders. Els hauria agradat muntar quelcom, però no hem pogut coincidir tots. Però sí, estem molt còmodes aquí. Però bueno, en general no hi ha preferències. Cada any van rotant les coses una mica.
I la rebuda entre els assistents, com està sent?
Bona, la bona. La veritat és que la rebuda està sent molt bona. I més tenint en compte que l'any passat, per temes logístics, no es va muntar i hi havia ganes de fer algun event així de gran. Vull dir, ve gent de tot arreu, que Vallès és molt petit, ve gent de Terrassa, de Santa Perpètua, no han pogut venir, però tots els clubs de per aquí al voltant van venint, muntem taules, vull dir, hi havia moltes ganes.
El que està clar és que les 24 hores de jocs de taula hi havia totes les entitats que es dediquen a això i més, no? Perquè
sí, sí.
El Cercle Mil·lenari, per exemple, també hi era i no és específicament especialitzat en jocs de taula.
No, té el seu fons de jocs de taula, no és la foguera, no és el SNAFU, té cartonets també, si volem jugar bingo, també té figures d'un pam, també, si fan falta. Però sí, vam parlar amb el Cercle Mil·lenari i vam parlar amb la Mireia i en Juanma.
Home, jo crec que és una tradició ja del Cercle Mil·lenari col·laborar amb les 24 hores i més aquest any, enguany, que es tornaran a fer, i crec que és una experiència molt positiva i que sempre ens agrada ajudar, al igual que ells també ens ajudaran amb les nostres jornades com el Saber Jocs i el Japan Café.
Com ha sigut aquesta col·laboració d'enguany?
Ha estat molt bé, hem pogut treballar amb moltes associacions a l'esdeveniment, hem treballat fent tornejos, intentant promoure una mica la ludoteca, movent l'ambient, i la veritat que ha sigut molt, molt bonica, perquè hem vist un ambient on ha vingut molt de públic i hem pogut compartir moltes activitats amb diferents associacions de Sabadell que es dediquen a l'ambient dels jocs de taula, i la veritat que ha sigut una col·laboració molt, molt maca.
Per tant, la rebuda entre els assistents ha sigut bona?
Jo crec que sí, la gent que ha vingut, com sempre, està molt contenta. Ja és el públic més familiar que ve aquí a passar una estona i a jugar a jocs de taula amb els nens i passar l'estona així divertida. O el públic ja més experimentat, que porta els seus jocs de taula i el seu equip i es posa a jugar com si fos a casa seva. És molt divertit veure aquest contrast.
I l'any aquest de descans ha servit per millorar moltes coses o només ha sigut un impàs petit?
Jo crec que aquest any potser es manté el nivell del sàtir, el nivell de les 24 hores, però sí que crec que l'hem ajudat a nivell de la resta d'associacions a reforçar una mica el voluntariat i les activitats més fluixetes o així, no? Jo crec que sí.
Les teves primeres 24 hores, a l'organització, en general, com ha sigut?
La veritat és que no m'ho esperava tan gran i m'ha sorprès d'una manera positiva, perquè està molt ben organitzat i hi ha un ambient entre l'organització i entre la gent molt, molt maco del fet de col·laborar, de fer que tot funcioni correctament, de passar-s'ho bé i m'ha agradat molt. En aquest sentit, sí, sí.
Vosaltres heu fet guàrdia durant la nit. Com ha sigut la nit? Tranquil·la? Perillosa?
Nosaltres hem estat a la nit fins a les 5 de la matinada i al principi estàvem més ajudant, però a mesura que s'acabaven les bateries vam decidir estar a retaguàrdia jugant a jocs de taula, que també està bé, la veritat, sí, sí.
I també vas parlar amb aficionats que tenen sí. Graus elevats de friquisme, no?
Exacte. Graus elevats.
Sí, perquè ara he vist el nom i el coneixem de moltes mogudes. L'Adam Torros.
Exacte.
Una salutació, Adam, si ens estàs escoltant, que entre altres coses fa un programa semblant al Quimèric a Santa Perpètua. Santa Perpètua, és, no m'he equivocat, no?
El nostre sí, no. Millor.
O és a Palau.
A Palau, perdona, Palau. Sí, el Friquinomicon.
A Palau de Perpètua de Moguda, no?
És que Moguda, aquests perdó. Pobles m'acabo liant. I què et va explicar l'Adam?
Doncs la veritat és que entre la son que portava poder explicar alguna cosa de com era... Ell estava allà com a aficionat i portava moltes, moltes hores. Quasi les 24 va fer.
No les 24 hores perquè havia de dormir una mica, que venia de treballar. I molt bé, molt bé. Lo de sempre. Arribes aquí a petar, barallant-te, veiem quan marxa algú per agafar taula. Després, durant la nit, ja relaxa més. Però bueno, molt bé, molt bé. Molt ambient.
Ha sigut difícil, doncs, trobar taula, com a edicions anteriors.
Sí, vull dir, és el de sempre. Aquí si no arribes a primera hora, mig matí, mitja tarda, i això ja està ple, normal, famílies, etc. I després a la nit, passar les 12, la cosa ja baixa. Però, bueno, clar, t'hi has de quedar.
Per tant, el pas de que ha hagut un any sense res, sense les 24 hores, no l'ha afectat, les 24 hores?
Jo diria que no. Potser un pèl... Altres anys, recordo jo, uns matins amb més gent... I aquest matí és més tranquil, però el moment àlgid, que és tot el dia d'ahir, que si bé, jo, com sempre.
M'han dit que ara, bueno, d'aquí una estona hauràs d'anar a treballar.
Bueno, d'aquí, espero poder dormir una mica, perquè tinc una feina ja una mica que s'està pel cas, però sí, sí, però bueno, clar, si no vas a les teves petites passions, a veure si és que l'any que ve no em fan, i aleshores s'hi ha d'estar.
Però si fos bianual, vindries igualment?
Sí, sí, vull dir, qualsevol excusa per trobar-te amb coneguts i amics per fer el que t'agrada és bona i és un ambient sa com aquí, sense dubtar-ho.
Aquest any algunes associacions s'han aliat amb el Refugi del Sàtiro per també ajudar amb l'organització. S'ha notat? Has vist alguna varietat més de jocs o de temàtiques?
Conec alguna de les associacions d'aquí de Sabadell i sí, he vist varietat de jocs, també... Han fet algun torneig. He de dir que no ha estat massa el cas perquè entre que venia ja mig grogui amb poques hores de son i que hem estat molt jugant els quatre amics a quatre coses que hem portat, no ha estat molt pel cas, però estaven actius. La gent del Cercle Mil·lenari, etcètera, vull dir, sé que hi han sigut i han donat un cop de mà. De fet, ara estan ajudant a recollir tot això que és un tros de feina.
Ha llegut tongo el sorteig?
Sempre hi ha tongo, vull dir, de fet, d'aquí 8 minuts, si no es canta tongo, guanyi qui guanyi, no serà a les 24 hores de Sabadell, així que espero que sí, evidentment n'hi ha d'haver.
El tema del tongo havia de sortir sí o sí, i jo crec
sempre
que li hem de tornar a preguntar a l'organitzador d'aquestes 24 hores, que el tenim aquí a l'estudi, que acaba d'arribar, l'Octavi Marquès, del Refugio del Sàtiro. Benvingut de nou al Quimèric, Octavi.
Gràcies.
Hi havia tongo o no? A veure, primera pregunta destacada, important.
Mira, jo vaig estar a la meitat de les 24 hores, perquè després ja vaig caure per exhaust, però la veritat és que el primer sorteig no va sortir ningú de dintre del Refugio del Sàtiro, així que podem dir que, tot i que la pantalla sortia tongo, perquè ja s'ha quedat com algo icònic de les 24 hores, no va haver-hi tongo evident.
Són molts anys fent tongo, ja se sap dissimular.
Exacte.
Estàs preparant la carrera política? Ai, perdó, no volia dir això.
Quin balanç fas d'aquest retorn de les 24 hores? Perquè, clar, parlàvem, no, al principi de la secció, que hi havia aquesta por, no?, de veure si la gent se n'assabentaria, si tornarien. Mm-hmm. Quin balanç fas?
Jo crec que faig un balanç molt positiu. És a dir, vam aconseguir una assistència aproximada, una mica més baixa que la que havíem aconseguit els últims anys, però com a any d'arrencada ens ha sorprès molt.
Jo crec que vam aconseguir una assistència òptima.
Sí, exacte. Vam aconseguir una assistència on, normalment, com normalment a mitjans del matí, ja està tot ple, i aquest any no va ser fins al migdia després de dinar que van haver-hi problemes de taules. Aleshores, això ja ens fa veure que va haver-hi menys assistència, i tot així també portem un control de mínima assistència aproximada. Però va ser totalment òptim, perquè les taules que van quedar buides van ser dues. Dues taules, que és el que va bé perquè hi hagi...
Una mica de rotació,
la gent circuli,
no, també?
Exacte. Que després moltes vegades et venen a tu com a organitzador i et diuen, no hi ha més taules, i tu, ja, però és que hem de seguir mesures de seguretat, no podem posar taules al mig de les vies d'emergència.
Sí, o sí?
Correcte. No es pot.
El típic que et cau malament, tu allí.
Exacte. Ja teniu pensat que fareu l'any que ve? O encara estàs descansant?
Jo encara estic descansant. Encara estem acabant de tancar quatre coses, que òbviament després d'aquestes grans organitzacions has d'acabar de tancar amb proveïdors, distribuïdors, etc. Però almenys jo em veig amb ganes, i crec que la resta també ens veiem amb ganes després de veure que ha tornat a funcionar la fórmula que teníem cada any. I estem contents. Estem contents de moment. Hem de plantejar algunes idees, algunes reformulacions de crítiques que ens hem fet a nosaltres mateixos, però en general jo crec que hem aconseguit tornar a tindre la força que havíem tingut tots els anys.
Com per exemple?
Ara mateix les fórmules que més s'han dit és que dintre, per part de dins, cosa que no s'ha externalitzat, hi ha hagut una mica de problemes d'organització. Problemes d'organització en l'àmbit de els premis, que van haver-hi alguns premis, o inclús els projectors, que es van haver d'aconseguir a última hora. De fet, a la part del projector va ser Torre de Daus qui ens va ajudar a solventar aquest problema, i la part de proveïdors va ser el mateix Snafu, que ens va ajudar a sortir de l'impàs.
Almenys hi havia així, una col·laboració estreta, no? Entre tots.
Va haver-hi una col·laboració molt estreta entre tots els col·laboradors, la qual agraeixo, vale, perquè ens van donar solucions quan nosaltres hem trobat problemes.
Mm-hmm. Home, això sempre és bo, saber sí, que tens sí. aquí comptar, i suposo que això també us dona seguretat de cara a l'any que ve, no?
Sí. Ja sabíem de tots els anys que el Cercle Mil·lenari col·laborava molt estretament i ens ajudaven, sobretot en aquelles hores que nosaltres estàvem més caiguts, perquè la majoria de nosaltres portàvem des de les 8 del matí abans d'obrir, i alguns altres, entre els quals m'incloeixo, van estar muntant el dia anterior durant tota la tarda del divendres. Vull dir que el nostre ja no són 24 hores, sinó que acaben sent 48, perquè ens entenguem. I el Cercle Mil·lenari això ho té molt clar i ens dona un cop de mà molt important a l'hora de gestionar, sobretot, ludoteca.
Estem parlant molt de l'any que ve. Serà l'any que ve o serà any sí, any no, com s'havíeu posat sobre la taula abans de tornar?
Tot això jo ara mateix no puc dir una informació concreta, degut a que...
No has recuperat el son.
No només
home,
això...
suposo que encara no s'han assegut a parlar, no?
Exacte, la reunió de valoració és al gener, aleshores fins al gener jo no puc donar cap tipus d'informació, perquè segurament l'hauria de retirar o l'hauria de matitzar. Mm-hmm. Aleshores, el que sí puc dir és les intencions que s'han plantejat sobre la taula, que algunes d'elles són reduir les hores, però seguim oferint el mateix ventall i la mateixa activitat, i d'altres és seguir com ho hem fet tots els anys, que jo soc més partidari d'aquesta última. Mm-hmm.
Doncs ja us anirem seguint, anirem veient a veure com evoluciona i també si aneu convocant altres esdeveniments com a Refugio del Sàtiro o com a col·laboració de totes les entitats del Vallès.
I tant.
Moltes
gràcies. M'uno al rol.
Moltes gràcies, Octavi, per passar de nou pel Quimèric.
A vosaltres.
Totes les novetats del gènere fantàstic a Quimèric. Quimèric als festivals.
I després de parlar de jocs de taula i d'aquesta afició, parlem, com dèiem a l'inici, de cine, de l'últim festival de cinema de terror d'aquest any i d'aquesta temporada on tots els festivals coincideixen des de l'octubre fins ara, que es tracta del Festival de Terror de Molins, que ha arribat a la 38a edició aquesta setmana anterior, més de 10 dies de programació, i us ho volem explicar amb aquesta extensa crònica amb els companys, el Carlos Climent, benvingut.
Bones.
Marc Mosquera.
Hola, què tal?
nou, i la Lídia Sánchez Collado. Lídia,
hola, què tal?
Ara ja ets assídua ja, al programa, així ens pots estar explicant.
Gràcies per convidar.
Les últimes novetats.
Molt bé.
Tots nosaltres hem passat per Molins en un moment o altre, en algun moment hem coincidit, però crec que tots els que estem aquí no.
No, tots junts no.
No.
Tots junts no.
No, no hi coincidí.
L'Alfons segur que no, perquè aquest any no hi ha anat a Molins.
No.
Has faltat.
Però
com sempre.
Ara ha vingut amb una llibreteta i un boli a apuntar a quines pel·lícules li interessen i això. Sí, vull dir que...
sí, sí, sí. L'he deixat el cotxe, però sí, he vingut.
Home, no ho diguis, que els oients no ho sabien.
Oh, la ràdio.
A veure, normalment quan comencem a parlar de festivals parlem de palmarès, però abans d'entrar al palmarès volia entrar a parlar de l'ambient, una mica. Com heu vist aquesta 38a edició, si l'ambient l'heu vist igual que altres anys o no. Sí que sembla que el festival vulgui anar creixent, no? Fins i tot amb el que és el... la posada en escena, deixeu-m'ho dir entre cometes, no, del festival, amb aquest fotocol enorme, no, amb els focus, amb tot el desplegament, no? Sembla com més...
Sí, abans tenien el fotocol al costat del que seria el bar de la Penny, tenien la taquilla en una altra banda, i ara ho han centralitzat tot en una plataforma, que vulguis que no, sempre dona un empaque més maco. Home, i està molt guai, la veritat és que sí.
Home, jo d'assistència entre setmana n'he vist més o menys poca, però és habitual. També és veritat que els horaris són complicats, perquè per qualsevol persona que treballi o vas a la sessió de les 9 o és bastant complicat, tenint en compte doncs, això, no? La logística. Però la Marató, per exemple,
La Marató estava a petar.
Segueix tenint l'ambient immillorable. De fet, una hora abans ja hi havia cua, i no poca. I que havia, fins i tot vaig sentir un que portava 2 hores allà, amb la humitat i el fred que fa Molins.
Pues ja és valor, perquè Molins és això.
Sí,
quan a Molins fa fred, fa fred.
I aquell fin de...
Sí, déu-n'hi-do, també. No, i una cosa que he vist és que normalment a les 12 hores, anys enrere, començava amb tota la platea plena i a mesura que anaven passant les pel·lis i anava vent-hi com una mica de baixa.
Mm-hmm.
I no, aquest any l'última pel·lícula estava la platea com 70% plena. O sigui, una barbaritat.
Sí, vull dir, sí,
la gent està,
sorprenent,
vull dir, la gent cada any s'ho està prenent més en sèrio.
També és veritat que la programació convidava a quedar-se.
Quant dura la marató?
12 hores.
12 hores.
No està molt bé.
De les 8 del vespre fins a les 8 del matí. Amb algunes performances entre mig i tal.
Descansos que s'agraeixen molt, també.
S'ha d'anar al lavabo.
Home, jo he de dir que només entrar a la sala, que vingui un tio a medir-te les orelles i digui després parlem, vaig viure amb por cada cop que hi havia una performance, perquè vaig pensar, quan em facin pujar a l'escenari, ho passaré molt malament. Per sort no va arribar el moment. Jo crec que ho devia fer a cada X persones perquè tothom estigués atemorit durant tota la marató.
Home, ja pot ser. És un dels moments més incòmodes, una mica, per l'espectador, que tenim certa vergonya, com jo.
Per exemple. No em mirin a mi.
No, en aquest festival
allò
no
típic
ha.
De... No, ja.
Jo tenia un noi al costat que el van treure 3 cops. I era com, a veure, hi ha més gent, sisplau, si pobre noi.
Jolín.
Li va fer un atac d'ansietat o...?
No, semblava jo crec que ja tenia bona disposició.
Clar, jo em vaig perdre alguna cosa perquè sí que és veritat que vaig arribar una mica tard a la marató.
Una mica.
Sí que la vaig acabar. És que tenia... És que clar, el do de l'ubiqüitat no se me da bien. I tenia altres plans, altres
aquest
coses.
Aquest nivell de friquisme es paga molt car. Doncs entrem a parlar de pel·lícules. Abans de res, dir a l'audiència que se n'han projectat moltes, que no podrem parlar de totes, vull dir, ja és una cosa que tenim assumit, i que, de fet, de totes les que tenim aquí el guió, tampoc sabem si ens donarà temps a parlar de totes, però bé, ho intentarem. I començarem parlant del palmarès, que potser és una manera com fàcil d'afrontar una mica totes les pel·lícules que s'han fent. I la millor pel·lícula d'aquest any ha estat per Dogs Don't Wear Pants, que també ha guanyat el premi de millor actriu per Krista Kosonen. No sé si algú de vosaltres ha vist la pel·lícula, em sembla que no, no?
No.
Ens l'hem perduda, la pel·lícula
Ja comencem malament, també. Però...
Sí, però
jo
bé.
Jo volia veure-la, però estava ja rebentat.
Home, realment els horaris no...
És que era dijous a 11:45 de la nit.
Sí.
I clar, és... No.
La van passar a Sitges també? Tampoc.
No? No, és que de fet me la vaig guardar per Molins. Va ser ja la fan allà. I al final va ser que pues, tampoc puc anar a Molins. Bueno, per res.
Doncs l'apuntarem a veure si hi ha algun altre festival que
sí, els pròxims mesos... De fet, a Sitges va guanyar el Premi Noves Visions i aquí a Molins guanya millor pel·lícula.
Sí,
que bona ara, sí.
És a dir que el títol és el que va dir el David del Festival de Terror Sabadell, director, que ha dit els pantalons, o sigui, els gossos no porten pantalons i que és això, que es va deixar.
Jo penso que parlava de Goofy.
No, Goofy va amb pantalons.
Ja, però bueno, té un gos que no em porta.
També.
No sé, potser era aquesta.
i que, bueno, ja es poden menjar, si és Sado, Docs,
Dos,
va una mica parar.
Uau.
Va guanyant punts a mesura que vas parlant.
Sí.
Ens l'apuntarem. Després sí que hi ha una altra de les guanyadores, que és Amigo. Ha guanyat el premi al millor director per Òscar Martín, el millor actor per Javier Botet, que l'hem conegut per haver fet de monstres, no? Sobretot a pel·lícules.
Sí, sobretot recordarem de La Niña Medeiros.
De Rec.
Jo, ja ella se lo más conèixer. Però, bueno, reconèixer no, que ja, però... Bueno, per conèixer que, clar, és que el Botet té el síndrome de Marfan, que per sobretot és aquest aspecte tan estrany. S'està en print, té les extremitats més llargues de lo normal, i per això fa de monstre. Però, bueno, jo vaig quedar parat buscant... Ha fet de Leproso, La Bruja Ait, i de Croquet Man, a Expediente Warren 2, que el Croquet Man és l'home aquest llargarut que surt d'una caixa de música, que ara faran un spin-off d'aquest personatge.
Ah, sí?
Diuen que sí, estan en ello. Si han hecho de la monja, pues...
Podem fer spin-off de tot, no?
No sé què història tindrà, però sí, sí.
Però clar, aquí Amigo no fa de monstre, fa
de persona normal.
Persona normal. Llavors, bueno, això, normal. Entre cometes.
I és un gran avanç.
Ah, clar, potser serà el primer cop que li hem vist la cara, realment, sense maquillatge, sense efectes especials.
Sí,
no?
De fet, ara crec que està rodant a Hollywood, i per això no va poder vindre a rebre el premi.
De fet, va presentar un vídeo, no?
Sí, però està ja a Hollywood, no sé què està gravant, no ho sé, però...
Que li van bé les coses, vaja.
Sí, sí.
Per la gent que no l'hem vista, semblava una mena de drama d'aquests així bastant foscos. És un drama o no ho és?
No, és comèdia negra.
Comèdia negra. Bé, bé.
Per mi és comèdia negra. I bueno, és que també surt David Pareja. I jo aquí la uno un poco perquè a mi em va recordar, menys a mi, a Matar a Dios. O sea, és un humor negre així. També el humor negre que també havia una mica de drama, a Matar a Dios. Pues me'n recordo una mica. Perquè aquí hi ha més drama que... No és tan bèstia com Matar a Dios. Diguéssim, però té bastant coses de... Ostres, que... Estic rient, però...
Però està en el límit, no? Està en el límit, està una mica així.
És allò que et sap greu riure, no?
Sí.
Allò que... Ai, ai.
Diu, però realment, si està fet a conya... Tu penses, home, si està fet a conya.
Dedueixo, i espero que sí, no?
Sí, espero que sí. Però sí, si es nota que... I és que el mateix director va dir que és com Intocable, que és aquesta pel·lícula de l'home francesa, de l'home per la play, que l'home de color que el va cuidar, que és una història real.
És que va tenir molt d'èxit, sí, en el seu moment.
Sí, que... Entre bromes, entre rodatge, deien que era Intocable, però con hijoputas. Jo diria, més que con hijoputas, diria que és a l'espanyola. Saps que el cartel espanyol és de molt putellar a l'amic i té envidia... Mortadelo i Filemón, que són companys putellar entre si, pues, algo semblant, però més bèstia.
Hosti, Intocable, Mortadelo i Filemón, la barreja mental sí, que se m'està acudint és
curiosa. Jo sempre dic, Asterix i Obélix, que són dos tios que són col·legues, que són molt col·legues... Mortadelo i Filemón són dos tios que són col·legues per es putellen tot el dia.
Es maten contínuament.
Molt espanyol. Pues,
la diferència entre França i Espanya seria aquesta, no?
Sí, sí, sí. Per això és que, o sigui, que són amics però estan putellant. O sigui, és un motiu, eh? De la història, i a més, ell no t'ho diuen, el Javier Botet, però jo entenc que és una persona que, per una cosa que passa abans de la pel·lícula, queda com en coma i per sota aquest aspecte tan peculiar. No t'expliquen per què, però jo crec que ha de ser per això. Representa que és una persona que està molt temps en coma o al llit i s'ha atrofiat, diguéssim.
Home, aquesta pel·lícula s'emporta dos premis, a millor director i millor actor. És, per tant, una de les grans premiades de Molins. La recomanes?
Sí. Per mi, jo diria que és la... Bueno, estic entre aquesta i Vivarium. Però les dues que m'han agradat...
Després parlarem de Vivarium. No.
Estic entre les dues, però aquesta i Vivarium són les que em quedaria.
I són molt diferents, per això.
Sí, però... Bueno, Vivarium també parlarem, jo crec que té algú de comèdia negra també.
Una sí, mica sí.
Vivarium sí. Té comèdia negra bastant, sí.
Ja en parlarem perquè està fora del palmarès, lamentablement, per tant en parlarem després. Anem a una altra de les premiades, en aquest cas Come to Daddy, que s'han portat el premi al millor guió i també ha guanyat el premi del públic. Una pel·lícula protagonitzada per Elijah Wood.
Elijah Wood i el seu cabell.
Precisament...
No, i el seu bigoti.
També va fer el comentari que escena 1, la cara de Elijah Wood amb aquest look...
Sí, un primer pla d'allò.
El comentari que vaig de la meva parella, dic, cada cop s'esforça més perquè sembli lleig. Sí,
sí. I que té tu.
I ell diu, no ha venido a hacer de guapo, no? És com aquí, oblideu-vos de Elijah Wood dolç i maco i
sí,
agradable.
El Frodo ja ha passat a la
història. És un altre personatge completament diferent, hem de posar així perquè si no, no cola.
Com sí, fa el personatge, no? D'un músic que, bueno, doncs...
Sí, una mica hipster, no?
Sí, hipster. Sí. Llavors diu, bueno, aquest és el teu look, sí.
Així com una mica snob, no?
I creïble, totalment.
Que també és comida negra.
Sí, també sí, té molt de comèdia negra, té grans escenes.
Té coses absurdes, directament.
Bé, però jo crec que això és la gràcia, poli, també, de la...
Jo diré, la del poli té que... vale.
L'escena del coreà per mi és molt millor.
També. Sí, també, déu-n'hi-do. No, hi ha escenes bastant memorables, i de fet... És bastant dos pel·lis en una, sense entrar més en entrar més spoilers, perquè si no, malament.
Podem explicar el punt de partida, que és l'Elijah Wood, que rep una carta del seu pare, que el va abandonar amb 5 anys, i li diu, vine a veure'm, que necessito parlar amb tu. Mm. I el localitza i està en una casa allà enmig d'una platja, completament abandonat. I clar, ell no coneix el seu pare, no l'ha vist mai. I va allà, vale, per què volies que vingués? I el tio és un superdesagradable, superborde, no? Em va recordar potser una mica algun paper de Clint Eastwood, no? D'aquests així...
Sí, una mica Gran Torino, no?
Però més cabron, molt... no? Sense el bon fons, diguéssim.
Papelón, que fa l'actor.
Molt bo.
Sí, la veritat és que sí.
Sí, sí. Mm. I llavors hi ha algun gir de guió i a partir d'aquí la segona pel·li que diu el Marc.
Exacte.
Sí.
I hasta aquí podemos leer, no?
Que aquest gir de guió... A mi personalment no em va convèncer, perquè al principi veus, no, que, bueno, doncs aquesta primera part, no, que és té, bueno, a part de thriller, no, comèdia negra, i després una part de misteri, bueno, de misteri, de terror, no? Creus que es desenvoluparà, no? Que hi haurà un punt de partida, no, del terror, i després veus que després d'aquest gir de guió
se'n va cap a una altra banda,
desapareix totalment. I
comença la comèdia.
Sí, 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 sí.
I el, bueno, el pia-pia aquest de bons, o sigui, els dolents persegueixen els bons i, bueno, doncs, no sé, això em va decebre una mica, no?, perquè aquest punt, no?, de terror, doncs, ja no estigués, no existís.
Quan tu has parlat dels bons i els dolents, i jo crec que la pel·lícula, precisament, el que t'està dient és que no hi ha bons, no?, quasi, o...
Bueno. Bons no n'hi ha masses, no?
El protagonista, l'Elijah Wood, no?
Sí, que es troba per cal.
Però aquí hi arriba un moment que et diu, és bo o és il·lus? I quan coneix la veritat, no?
Costa parlar amb el·lipsis, d'aquesta pel·lícula. No, realment, salvant les distàncies, que és el que deia la Lídia amb el canvi de gènere, no és que sigui ni molt menys igual, però és com Abiertos a l'amanecer, no?, que comença la pel·lícula, que sembla una cosa... I a mitja pel·li et canvies radicalment el gènere de la pel·lícula i dius, vale, espera, que ara m'he de tornar a plantejar de què va això.
Sí.
Llavors, clar, si no entres, pues, clar, no costa.
El que és curiós és que hagi guanyat el premi del públic, no? Sí. Perquè estem parlant que hi ha tantes pel·lícules i que guanyi aquesta, que és bastant curiosa, no? No sé si és precisament per ser diferent que la gent l'ha valorat bé.
Però és que hi ha altres molt diferents al festival. O sigui, tampoc la vaig veure jo com a diferent. Hi ha altres que li donen 20 patades.
N'hi ha d'altres de més diferents.
Sí, o sigui, totalment diferents. O sigui, a mi m'ha estranyat,
de
veritat.
El Festival de Molins, el Festival de les Pel·lícules Diferents.
No, però aquest any era surrealisme, o sigui...
Sí, sí, no, aquí s'ha notat el tema, eh? Sí. Vull dir que...
Ja, que el problema d'aquesta pel·li és això, a part del, com diu la Lídia, el gir que dona, és el ritme que és bastant... Sí. Hasta que dona el gir, dius un moment, però... A veure,
és potser com lenta, no, al principi?
Comença molt bé, amb molta conya, i al final fa un hueco, o sigui, fa un batxe que dius, això on va? Sí. On anirà? Dius, estic avorrint. A mi la meitat de la pel·lícula em va avorrir, sincerament.
A mi no em va agradar el final, però com que final, no podem parlar d'això...
No, perquè... Al final també, que no pegàvem ni en cola.
Sí, al final tampoc va ser... Però
massa dramàtic per ser comèdia.
Ui, has dit molt, eh?
No he dit res.
Gravíssim. Doncs bé, mira, aquesta també, dos premis que s'han dut, més pel·lícules, millors efectes especials i maquillatge de Divine Fury, no sé si algú l'ha vista, no?
No m'hauria agradat.
Tampoc l'hem vista.
M'hauria agradat molt, però és que la feien massa d'hora.
És el problema.
Quan no és massa tard, és massa d'hora, això és el que sol passar.
De tarda, o...
Sí, a les 6 de la tarda era. Sí.
I una altra premiada per la millor banda sonora, Bliss. La música que li agrada al Marc, vull dir que estarà content, no?
Sí, de fet, la banda sonora d'aquesta pel·lícula és totalment global. O sigui, hi ha des de metal a música electrònica, hardcore, hi ha de tot. Vull dir, realment, tota la pel·lícula és un viatge psicotròpic, literal, a més.
Sí.
I...
Hi ha reggaeton, també?
No, això no. No, és que estem parlant que hi ha tot tipus de música.
Vale.
Reggaeton no sé si entraria.
No, clar, Bliss, en anglès vol dir drogues.
Exacte.
Ah. I ara ho has entès tot. A mi em va passar igual,
que
Carlos.
Que pensava que era com brillant. Potser és una d'aquestes paraules que...
Deu ser com, sí.
És droga, però més com tipus argot, no?
Argot, sí.
Si és que ho deia, en veritat, també era la pel·lícula.
Aniré a buscar el diccionari i així faig alguna cosa.
I clar, la gràcia és precisament això, que és un artista que no pot acabar el seu quadre, comença a prendre una droga que acaba d'arribar al mercat i llavors tu vius amb ella el seu viatge cap a... Quasi és un descens als inferns,
sí,
no? De...
Quasi no, és un descens.
És.
No volia fer spoilers, però...
És que tampoc la película no té res més. És que l'argument, per mi, zero.
No, és tot muntatge, és tot fotografia i música, realment. Vull dir, realment és una pel·lícula molt impactant, però sí que és veritat que el que és l'argument és molt simple.
Sí. Ara em pagareu,
però funciona molt, A mi la pel·lícula em agrada molt.
Us dono permís per pagar-me pel que diré ara, si voleu. Però, justament, després de veure Bliss, vaig començar a veure una sèrie d'aquestes d'adolescents, em fa una mica vergonya reconèixer, que es diu Eufòria, d'HBO.
Ah, sí. Diuen que està molt bé,
I precisament no comença igual que Bliss, la protagonista més és molt similar físicament a la noia de Bliss, i era com, tinc un déjà vu, si vaig veure ahir la pel·li, estic començant aquesta sèrie que va exactament del mateix, no? Però versió adolescent i light, no? Però...
Hòstia, si no...
Home, clar, però Déu-n'hi-do, per ser adolescent la noia li dona totes les drogues que hi ha. Llavors...
Però mentre t'acabi com la pel·li...
No sé, encara no acaba la sèrie.
He
vist un parell de capítols, però no pinta gaire bé, per la pobra noia. Doncs sí, és una pel·lícula original. No us ha recordat a Mandy? No,
hombre.
A mi em va recordar, em va recordar Mandy, em va recordar Clímax, de Gaspar Noé. També.
Aquesta no l'he vist.
No l'he vist
perquè
tampoc.
També és una, bueno, és una festa que es munta amb uns estudiants de teatre, em sembla, i se va de madre. I també prenen drogues, alcohol, música super rasaco. I... Vull dir, i també juga molt amb aquest tipus de fotografia, amb colors també molt llampants, tipus Mandy. Vull dir que això sí, Clímax es veu des de fora, veus com la gent es va demacrant, diguem, i aquí a Bliss no, veus realment el que sent ella tota l'estona.
Tota l'estona, que a vegades pot ser molt agobiant, perquè
molt
és
agobiant.
Com, ostres...
Jo només dic que fas un programa doble Mandy i Bliss... Ja t'has drogat, ja no fa res.
Sí, no. És ideal perquè ningú vulgui provar mai una droga. O sigui, realment és...
O això, que fessin tripis a l'entrada. Tu tripi ja, és ser aquello.
Igual com a la pel·li Xocolat, que donaven xocolata, doncs a Bliss droga,
NCD, va tot l'olica.
Ara, això sí, qui vulgui veure Bliss, si és epilèptic, que se n'abstengui.
És veritat. Fan un avís i tot al principi, que
et diuen
que...
Home, els crèdits, com t'hi
hi ha les llums aquestes, com es diuen?
Estroboscòpiques.
I és com bastant...
I a més és continu,
és bastant
quasi.
Agressiu, Vull dir que fins i tot la gent que no tenim epilèpsia, hi havia moments
jo
que era com, ostres...
Que si no saps si tens epilèpsia, ves aquesta pel·li o ho adivines.
És un test, no?
Si no t'agafa amb aquesta...
O sigui, jo posaria com els crèdits, com a prova als instituts, això de... Els metges, posaria, ve els teus crèdits. I si el tio té epilèpsia, va, ho té, perquè...
Ja parlarem al teu Oliver, jo vaig servir de prova ràpida.
Ostres, que fins a mi em molestava.
Sí.
És que tinc apartada la vista.
Jo crec que suposo que és per això, també, no? Perquè generi aquest malestar de cap a on et porten les drogues. No sé.
Sí, clar, suposo que és per això la idea que ho vegis sempre des de dins, que és per que vegis que és un viatge fatal, que no.
Que no sortiràs bé. Doncs hem repassat el palmarès del que són les pel·lícules, però també un altre palmarès, que és el dels curtmetratges. Sí. L'Alfons diu un altre cop, sí, perquè,
sí, perquè
la setmana passada vam parlar de White Love, que va ser la gran guanyadora del Fantàstic Granollers, i aquí també s'han portat premis.
I va sortir a Fantasfric, també.
També.
I la vegada que facin falta.
En aquest cas s'han portat el Premi Malies d'Argent, que és el més important dels curts que es dona a Molins, i el Premi Manel Gibert del Públic, el millor curt.
És que no m'estranya.
És que és espectacular.
És brutal. Sí.
No és podem... divertit, és...
I comèdia negra?
Sí.
Sí, comèdia molt negra, exacte.
Completament. Home, no sé, ja anem parlant, no? Però crec que combinar aquesta l'animació amb el que és la comèdia negra, amb un argument que és així com irreverent, que té molt de ganxo, són tres coses que agraden molt tant al públic com a la crítica. Dic que suposo que aquests dos premis són molt merescuts. També en altres premis, el millor curtmetratge... És de Zerhan.
Molt bo, també.
Sí.
A veure, de què va? Explica-nos.
És que no poden dir-ho.
No es pot dir res.
Bueno, direm només que va una fotocopiadora, un tio que està treballant, i es troba una fotocopiadora...
Amb una cambra secreta.
Sí. Que tu el que fiques es duplica. O sigui, tu fiques una bufanda, surt una altra bufanda per posar alguna
cosa. Sí, fotocopio objectes, literalment.
Sí, objectes.
Ah, que guai.
I a partir d'aquí, bueno...
Que jo li vaig dir al Marc...
Doneu-li un mal ús i ja tenim un cul
de terror. Jo vaig dir al Marc, menys mal que aquest senyor no fa la broma de posar el cul.
Sí, exacte.
Home, doncs jo m'esperava que passés això. Ara m'has de saber.
Passen altres coses. No posa el cul, però passen altres coses.
Oi, 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 oi.
Ai, mare meva.
I està aquí, podem leer.
Potser la mà, que diu de Zerhan, potser.
Home, ara la reacció que heu tingut espontània els dos també, llàstima que no sigui tele, perquè els oients s'ho han perdut, però bé. Millors efectes especials i maquillatge, Five Course Meal.
Ostres, no me recordo quin era.
Aquest el van fer també en el Creep Show d'una parella que va un... sembla una mena d'experiment
sí,
amb una cambra tancada
Sí,
i els hi van servint menjar.
És veritat.
Molt amunyós, molt bo, però molt amunyós.
Sí, ideal per veure abans de sopar o abans de dinar.
I t'aprimes en dos dies. Sí.
Estava al mar menjant-se les aletes de pollastre.
En el Creep Show, és veritat.
Sí. I serveix per explicar l'efecte del glutamato, també, no?
Sí.
És que jo diria que és el curs sobre el glutamato monosòdic, està claríssim.
Jo crec que és l'aplicació. De perquè mengen tant de glutamato. Tot portava
glutamato.
Bé, era bo. Sí, m'alegra que el premi...
Era molt divertit, sí.
Després tenim el premi al millor guió, L'Idem Straight.
Aquest és el d'una noia que està obsessionada amb contar-ho absolutament tot. No para de fer... Conta les gotes que acaben d'una aixeta, conta les vegades que, no què sé, passa algú...
Que té un toc.
Sí, té un toc. A partir d'aquí, diguem que ella, com que és una persona pues, estranya, perquè no para de contar coses, pues, rep una mica de bullying, passa alguna cosa, llavors a partir d'aquí li recomanen que potser no compti, però llavors potser no seria la millor de les idees. Deixem-ho aquí.
Que li envalo allà amb això,
no? Una cosa que és
que té un punt, sí.
Del to que es diu pensamiento mágico. O sea, això que passa és quan aquestes persones pensen, si no conto... les bufandes que m'encontro per la calle, avui estic amb bufandes, les bufandes que em trobo pel carrer passa una desgràcia, jugo amb aquest
sí, amb llavors això. Ho ha de fer
com vam veure en petita escala amb Caronte, no? De, si aconsegueixo això, em passarà això a l'altre,
sí,
no?
Sí.
Però ell no era cap mera obsessió, sinó un joc infantil.
Sí, és que té tocs, sé que li passa això. Si no faig això, passarà una desgràcia. Entre com una cama, es morirà algú, el que sigui. Pues, diguem-ho aquesta cosa.
I és reivindicatiu o... Bueno, és perquè et molesti o...
No.
No molesta, no.
No.
Que conti, no? Jo em quedo aquí mirant, no?
Home, sí que no deixa de ser curiós, clar, és que és un toc. Però sí, clar, això és el leitmotiv principal del curt. Vull dir, realment no és gratuït que això aparegui. I és que, clar, no es pot dir res més, perquè si no, clar, malament.
És que dels curts podem explicar molt poquet, ja ho sabem. El Premi Víctor Israel a la millor interpretació ha estat per Ferine, no sé si en quin idioma està, un llegeix del
francès,
que els escriu.
No, era italià, em sembla.
Italià? Ah, italià, sí.
Llavors sí que seria Ferine, que us en recordeu?
Sí, bastant.
Sí.
Aquest era surrealisme pur.
O sigui, el millor triar per al leitmotiv d'aquest any, no?
Sí, surrealisme. Era que jo, vale, què acabo de ver?
Sí, és allò que s'acaba i penses, vale.
S'entén?
Sí.
A fer s'entén tot, dius, vale.
El que és veritat que ell ho fa molt bé, sí. És veritat.
Sí.
S'ha de dir tot.
Sí, però clar...
Fa de tarada, estupendament. Si la trobes pel carrer, surts corrents, t'ho dic així de clar.
Sí.
Ho tindrem en compte. I ja per tancar el palmarès, hi ha una menció especial del jurat, a Head Jack.
Aquest era el de... m'estic quedant en blanc. Sí, el d'un noi que vol presentar la nòvia a la família, que hi ha el germà, que té una pota... Bueno, que va amb cadira de rodes, llavors hi ha tota una història a partir de les golfes de la casa.
Ah, vale, sí.
I una veïna que no para de mirar-los. I sí, el punt de partida és bastant creepy i sí, el curt és molt creepy realment.
Està molt bé.
I està molt
es
ben fet.
Es mereix aquesta menció especial,
sí,
no?
Sí,
totalment d'acord.
Molt bé, doncs hem fet el repàs d'aquest doble palmarès de pel·lícules i de curts, però com dèiem, s'han projectat moltes pel·lícules, s'han fet moltes sessions a Molins i no volem acabar aquesta crònica sense repassar-ne algunes de destacades i comencem pel que va donar el tret de sortida en aquesta edició de Molins. És la banda sonora d'un cent andalú, el perro andalú típic, no? Que va servir per donar el tret de sortida al festival d'aquest any amb música en directe, que això sempre és el plus, no? Que també ens passa amb el Creep Show.
Exacte, i música que no sembla res a la que estem sentint.
No? Una adaptació, no? Aquesta era... és la música original, la que sentim.
No, aquí era música experimental, electrònica... quasi fent servir més sorolls que melodies, jugant una miqueta com de metacinema, perquè la música al començament fins i tot semblava que fallés, com bàsicament les pel·lícules antigues que salten o així, doncs la música feia una mica igual, i mica en mica anava entrant com en matèria.
I tu allà, que no va?
No, però era molt interessant. No era narrativa, sinó era una banda sonora com a tal, però com a música ambiental, mentre veus la peli, jo crec que va funcionar molt bé.
A tu, Lídia, què et va semblar?
Bueno, no el vaig veure en el festival. O sigui, bueno, he vist el curt, no?, evidentment, i bueno, doncs, una obra mestra de, sí, del surrealisme.
Calia programar-la, no?, per si hi havia gent que encara no l'havia vist.
Sí, sí, exactament. I, bueno, solament destacar, no?, que, bueno, una dada. Blue Velvet, que també es va visionar, bueno, David Lynch es va basar, us en recordeu l'escena de l'orella, no?, en la platja, doncs es va basar precisament en la... doncs en les formigues i la mà, és a dir, bueno, doncs és l'anècdota, no?, també de, bueno, també la connexió entre
que també formava part de lo que era tota la imatge d'aquest Horror Molins, de fet,
cartell.
Hi havia tant la mà,
sí,
com l'orella.
És veritat, la composició, no?, del cartell.
Sí, era necessari.
Sí. Sí, sí, totalment. I a més, sent el leitmotiv del surrealisme i fent 90 anys de l'estrena d'Un perro andaluz, era una efemèride prou important com per programar-la, i molt bé, i veure-la en pantalla gran sempre és... molt interessant. Sí. I amb música en directe encara més.
L'Adrià Bofarull, no?, més la,
sí,
música.
Sí, exacte.
Que... I m'encanta que poseu el guió. Escena del tal de l'ull encara fascina i esgarrifa. Com a mi, jo no he vist el curt perquè m'esgarrifa aquesta escena. No puc amb ella. Puc veure a gore, però allò de l'ull que el talla, és que em posa els cabells de punta.
I si t'haguessin operat de la vista encara més, ja t'ho
sí,
dic.
Sí, no? Jo crec, ho vaig veure petit i va quedar traumatitzat. No puc, o sigui, no, és aquest curt que algun dia el veuré.
És que és una d'aquelles coses que fan més angúnia de...
Que dic que era un cabrit.
És molt xocant, sí, sí. Sí, o d'un cabrit o d'una vaca, ara mateix no me'n, sí, recordo, però sí, però tallen realment un...
O d'un porc, vull saber.
No me'n recordo.
Enganxarem el tamany de l'iris per saber de quin animal era.
No, no comencem, al fons, no comencem.
Efecte de boles de l'oeste.
I després d'aquest curt històric es va projectar In the Trap. Que tu, Marc, la vas poder veure.
Sí, exacte.
Què ens en pots dir?
Bé, és una producció italiana, tot i que està rodada en anglès, i és molt hollywoodiense, diguem, o sigui, és bastant... O sigui, no sembla el típic giallo o el típic film de terror italià, però tot el personal és italià. I, sí,
curiós.
És, sí, sí, és curiós. Ja ho han fet com mirant en perspectiva internacional. I bé, a parlar de que òbviament va venir tothom a presentar-la, el director, l'actriu, les actrius, l'actor protagonista, el compositor de la banda sonora, el productor, tothom va estar allà. I bé, la pel·lícula juga amb un guió basat en els equívocs, que diguem que comença que sembla com que hi ha una presència malèfica en una casa, que té atrapat a un noi, vale, que viu allà i intenta fer vida normal, però no pot, perquè hi ha una presència, ell diu que hi ha una presència demoníaca. Llavors, la pel·lícula navega entre exorcismes, entre possessions, entre casa encantada, iconografia religiosa, perquè ell està obsessionat amb una verge i posa espelmes per la casa tota l'estona i resa molt. I realment planteja coses molt interessants, però cap al final es dilueix una mica, perquè un guió que juga molt als equívocs, és interessant que avanci molt, i hi ha un moment que es torna una mica reiteratiu, i no acabes de dir, és que no sé on vas, una miqueta com passa amb el punt central de Com tu dati, que dèiem abans, que dius, vale, sí, però on vas? I sí que al final hi ha una resolució, però és xocant que és massa oberta, i està aquí per doler. O sigui, un lloc que juga als equívocs no tanca realment la història, i dius, uau, no sé què acabo de veure ara mateix, no? És interessant de veure, perquè és una pel·li bastant diferent amb el plantejament, però és un ritme lent. Vull dir, no...
Has de triar l'hora en què vas a veure,
sí,
aquesta,
sí,
pel·lícula.
No va ser una pel·lícula que agradés a tothom. O sigui, hi havia com... Era un sí, però, una miqueta, la sensació general.
El Carlos va fent així amb el cap de...
No,
ai, no sé jo...
No me l'ha vendido.
Jo la vaig trobar molt interessant, però sí que és veritat que és massa reincident amb el que vol explicar. Si hagués avançat més o hagués anat més per feina...
Potser és que li sobrava metratge, no?
Una mica. Jo crec que sí. Un quart d'horeta o així li sobra.
Bé.
Però està bé, eh? No és que diguis, vaya rotllo, no.
No
però...
fugirem d'ella si la veiem a un altre festival, però tampoc mourem molt el cul per anar-la a veure. Una altra pel·lícula que vam poder veure va ser Gwyn. Bless us, O Lord, for these gifts for which we are about to receive. We pray too for our dad, És una pel·lícula del director William McGregor que està rodada a Gales i de fet veu de la mitologia de la zona ambientada aquesta història en els inicis de la industrialització, tot i que no veiem ni una fàbrica ni veiem, vull dir, encara és en aquesta època doncs molt de vinculació amb la natura, no, de la, la protagonista que
sí.
És la...
Sí que parlen molt de la indústria de la cantera i tal, però no es veu.
Estem en una zona encara natural de Gales.
Sí, jo crec que seria l'època del bypass, que es va passar del cap a la indústria.
Sí, sí, de fet.
Sí, de fet hi ha un moment que diuen que a la vall només queden dues granges,
sí.
Que són la dels protagonistes i la de nosaltres, que ja no hi són.
De fet, veus que és una granja perquè tenen animals i tal, però es veu com molta pobresa, no? Realment, sí, no és una granja pròspera que vegis que hi ha moviment, no? Que les coses van bé, sinó que és com de capa caïda, no? Sí. És com l'última etapa d'aquell lloc.
Es nota que hi ha hagut èxit, que hi ha hagut una vida molt bona allà, però que ja no, la indústria està matant-la.
Jo trobo que és una pel·lícula... A mi em va recordar molt a La Bruja.
Sí, a mi també.
Molt. Però amb un final diferent.
Sí.
Anava a dir una altra cosa, sí, però el Carlos em va dir que era un spoiler, llavors no diré res més.
I ja és un spoiler. Eh? Ja és bastant spoiler.
Vale. Sí. La Bruja, però una mica diferent. O sigui, quan comences l'ambient aquell, no? De,
sí, com
la
molt
casa,
rural,
no?
Molt
de, tot ho veus des del punt de vista de la Gwyn, que és la, la noia, que és la, un adolescent, no? Una edat, no sé... determinada, sí, entre 14, 15, 16 anys,
sí,
no?
Sí.
Que cuida de la seva germana petita, que la mare està bastant desquiciada i no saps ben bé per què al principi, després vas veient una mica per què. I trobo que és una pel·lícula molt dura, vull dir, és una pel·lícula molt dramàtica.
Sí, realment sí. Té més de drama que de terror, tot i que té algun punt de terrorífic visual, però sí, és més que res un drama històric.
Sí, passa que juga amb
molt
això
dur, però...
fins al final, dir, és com La Bruja, el que està passant és sobrenatural, no? Clar,
exacte.
Sí, no...
Cap a on va?
Cap a on va? I hasta final no ho saps.
I després et pot agradar més o et pot agradar menys, no?
Però segur que esperis.
La fotografia és molt bona.
Sí, això sí.
Sí, sí.
I tot això, l'atmosfera que crea t'embolcalla.
Sí, per ser tan lent...
I tens ganes de quedar-te allà i
per
veure
lenta,
què passa.
Per ser lenta no es fa avorrida.
Sí, la mare i la, i la noia que fa de bueno ho fan molt bé, realment.
Ho fan molt bé. Mm-hmm. Uns paperassos.
Sí.
A més, la noia, per ser tan jove, no?
Sí, ho fa molt bé, realment.
És... Jo crec que la seguirem veient, pels llocs. Però bé. Més pel·lícules, Cocodí, Cocodà. Qui l'heu vist tots menys jo, eh? Explica'm, a veure, què, perquè aquest nom em té una mica...
Surrealisme.
Sí, sí.
Sí, sí, és estranya.
De fet, bueno, podem dir que quan surts de la pel·lícula estàs cantant la cançó de Cocodí, Cocodà.
Sí, sí.
Vulguis o no.
És molt...
Demostra-ho.
No, ara mateix sí, sí, no me'n recordo, perquè tinc una retentiva de llobar-lo bastant.
La Lídia té millor memòria.
No cantaré aquí.
Però te'n recordes o no?
Bueno, la podríem treure, però bueno, jo crec que no cantarem.
Perquè sembla una cançó tradicional, em sembla, perquè...
Sí, sueca, no?
Sueca, em sembla, sí.
Sí, sí, és una coproducció, no? Sueca...
Dinamarca.
Danesa.
Sí.
A la qual explica, bueno, ja al principi no és cap spoiler, no? Que bueno, una parella perd la seva filla. Llavors, al cap de 3 anys decideixen doncs, anar d'excursió, bueno, anar d'acampada, i bueno, doncs passa una sèrie de coses, o sigui, apareixen una sèrie de personatges molt estranys, bizarros.
Bastant.
En la qual la...
Estrany seria la paraula.
Sí, sí, que la situació es repeteix una i un altre cop, en plan, atrapada en el tiempo. És molt curiosa, no explicarem més, no? Però d'alguna forma això està vinculat a la mort de la seva filla. O sigui, és... quan veus la peli no sembla que sigui emocional, però realment té molta càrrega emocional. I bueno, també hi ha incursions d'animació amb bueno, doncs, ombres xines, no? I bueno, és molt curiosa, està, jo crec, bueno, es nota que és baix pressupost, no? Però està molt ben feta, és no sé, a mi em va agradar moltíssim, la veritat, és molt original.
Sí.
El guió és molt original, molt sòlid, i la veritat és que va ser una sorpresa veure'l, que també es va passar, bueno, com moltes pel·lis que es passen dins del festival, també a Sitges.
A mi em va semblar potser massa allargada en les situacions Dia de la Marmota, diguem, però el plantejament em va semblar molt original i molt interessant, realment, perquè realment dius, però què està passant? No...
I a més, el bo que té és això, les obres xines, que comença la peli, veus la família, t'has mort la filla, i de cop surten les obres xines,
sí.
Dius, què és això?
Són quasi els meus moments preferits de la pel·lícula,
o sigui,
quasi, els d'animació.
Què ha passat aquí? Que després tu entens, quan medites sobre la pel·lícula, que això té que veure amb el que ha passat.
I menció especial als actors que fan de personatges estranys perquè estan motivadíssims. O sigui, sí, realment es nota que s'ho van passar pipa fent la pel·lícula.
Bé, això sempre és bo i que ho, sí, i que ho transmetin
i
encara
són,
més.
I són, sí, o sigui, realment els acabes agafant certa por. Sí, una miqueta. Sí.
Us tinc una mala notícia, només ens queden 4 minutets.
Uau,
quines
uau.
Pel·lícules voleu comentar en aquests 4 minutets? Perquè en teníem com 7 o 8 més.
Doncs jo ja, hi ha dos imprescindibles, absolutament. És a dir, Barberian Sound Studio i Santa Sangre.
It's beautiful. And the big collaboration begins. I think what now will become this sort of thing.
Ah, bueno, sí. Barberian Sound Studio, no? Bueno, aquesta és una pel·lícula, jo crec que imprescindible, és del 2012 i bueno, explica un tècnic de so en els anys 70, anglès, viatja fins a Itàlia perquè l'han contractat per posar el so d'un giallo i es troba en una situació molt entre desagradable, kafkiana, ve d'una altra cultura, els anys 70, Itàlia, que mica a mica bueno, el fan movin a la, bueno, a la feina i mica a mica es va desenvolupar les situacions en el qual doncs, hi ha una barreja entre l'oníric i l'irreal que bueno, sembla que vagi doncs, agafant aquesta espècie de bogeria que hi ha en aquest estudi de so, no? I bueno, doncs, ho recomano moltíssim perquè bueno, no ho vaig veure en el seu moment, el 2012, que es va passar també a Sitges. No, bueno.
El Festival de Terror de Sabadell, sí, també el va poder veure.
Ah, sí? Molt bé.
Sí, el Cineclub. Mm-hmm. És una pel·lícula que no és per tots els públics, eh? Vull dir que has de tenir una certa, entre cometes, educació visual per poder-la gaudir, perquè és bastant... anava a dir un adjectiu, però millor me'l reservo, sí, per gent que està molt immersa en el món del cinema i de l'audiovisual.
És molt curiosa també que no es veu cap imatge de la pel·li que estan gravant, que està gravant el so, és un estudi de so. No es veu cap imatge, tot és so i és esgarrifosa. És a dir, s'escolta uns crits que, per cert, el que és el productor d'aquest estudi, doncs, maltracta a tothom per aconseguir el so perfecte, el so per aquesta pel·li. I és això. És a dir,
sobretot
és molt...
el tracte contra les dones, no? Que
sí,
és com
sí,
molt
sí.
masclista.
Absolutament masclista, sí. Per part de l'amo, no? De l'estudi.
I l'altre imprescindible, que és Santa sí. Sangre?
Santa Sangre. Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Del 89, em sembla. Explica, bàsicament és un slasher, explica l'origen, o sigui, un nen que perd els seus, bueno, diguem-ne que els seus pares, quan és petit doncs passa una cosa molt tràgica, perd el seu pare, la seva mare es queda sense braços i...
Déu-n'hi-do!
Sí, tots treballen en un circ i bueno, doncs aquesta situació molt tràgica fa que embogeixi.
No estranya.
Sí.
Qualsevol, eh?
I bueno, doncs res, o sigui, el tanquen en un psiquiàtric i quan surt doncs hi ha una espècie de simbiosi amb la seva mare amb la qual doncs comet una sèrie d'assassinats, no? És molt molt simbòlica, molt bueno, doncs ja és molt mística també, és a dir, la seva mare és
amb el nom
una...
Santa Sangre ja et dona una mica sí. el tema vudú, no? Potser
sí, sí,
em fa
sí, sí.
pensar, no?
Sí, és que la seva mare és una radical, bueno, està dins una secta que es diu Santa Sangre, al qual doncs la santa és una, bueno, doncs una figura d'una dona sense braços, precisament el que li passa posteriorment a la seva. Sí, sí. És visualment és increïble. Curiosament també el protagonista surt de petit i de gran i són germans. Són germans, o sigui, són els fills de Jodorowsky, o sigui, intervenen doncs dos dels fills, no? Que és molt creïble també visualment perquè veus que, bueno, que és un visualment són molt semblants, no? Un és petit i l'altre més gran. I va ser presentat per un tercer fill de Jodorowsky.
Ostres, tota la família implicada,
sí,
eh?
Sí, sí, o sigui, totalment, és a dir... Bueno, molt bé, la veritat és que molt recomanable, o sigui, imprescindible d'Alejandro Jodorowsky.
Doncs ens l'apuntem. Em sap greu no poder parlar de Vivarium, per exemple,
sí,
no?
Sí, perquè ja l'havíem comentat abans.
Diguem-li al públic, veieu-la.
Sí,
sí, totalment.
Jo crec que l'estrenaran.
Jo crec que també, però, bueno, a veure si... Bé, aquella urbanització de cases verdes no, no la oblidaré. No,
no s'oblida fàcilment. No s'oblida fàcilment.
Doncs se'ns ha acabat el temps, però volem agrair-vos que hagueu vingut aquí a fer-nos aquesta crònica del 38è Festival de Molins. Gràcies, Carlos, Marc, Lídia, per ser un dia més
a
aquí al Quimèric.
A vosaltres.
Adéu-siau. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat sobretot a parlar de la 38a edició del Festival de Cinema de Terror de Molins, a fer-vos aquesta extensa crònica dels títols que hem pogut veure i quins són els més recomanables. També us hem fet crònica d'aquestes 24 hores dels Jocs de Taula. Tornem la setmana que ve amb literatura del gènere fantàstic, perquè aquest cap de setmana es fa Vilanova i la Geltrú, la tercera CatCon, i us ho explicarem tot, amb tot luxe de detalls, en la següent edició del Quimèric. No us ho perdeu, que vagi molt bé. Adéu-siau.